passen de les 5 de la tarda. Avui, diada de Sant Jordi, tenim a Mercedes Milà a l'estudi de RAC1. Per nosaltres, en fi, ha estat una sorpresa. Periodista, presentadora de Scott i Milà. Ho dic sorpresa perquè l'esperàvem per telèfon i de cop volta ha fet una aparició estel·lar. Mercedes Milà, molt bona tarda.
Què tal, Toni? Saps per què he vingut? Perquè estava a baix.
Sí, és que, bueno, sí, estàvem aquí esperant l'Àfrica Pallero, estava trucant al telèfon, dale que te pego, dale, aquestes coses de la producció, dale que te pego, diu, no contest, i de cop i volta diu, està a baix, diu, com que està a baix?
Clar, perquè estava al puesto de la Vanguardia i de la Mas Bernat. De llibres.
Exacte. I què? Però estàs venent llibres?
No. Jo enguany, aquest any, he dit que me permetia no vendre. Per què? Per la pandèmia. Saps? O sigui, la meva jefa de la producció me diu, tu al tanto con la pandèmia en Barcelona. Claro. Vete a Sant Jordi, però no te pongas a vender libros i tal i igual. No.
Per tant, estàs en la retaguardia.
Sí, però al contrari, me fan fotos i la gent me saluda igual. Però si me demanen d'un llibre, dic, sí, mira, tal, qual, o passo a la persona que ho sap.
Avui fa exactament 42 anys que, en aquest cas, la Montse Serrano, la teva sòcia, es va posar al capdavant de la llibreria Mas Bernat, que es diu aviat. Va ser el dia de Sant Jordi de 1979. Recordo que l'any passat us vam entrevistar, a tu i a la Montse, en ple confinament, una situació molt, molt, molt complexa. Suposo que aquest any això ha canviat. Com canvien les coses en un any? Perquè, a veure, per molt que estem en pandèmia, hi ha un altre color als carrers, la gent ha pogut sortir...
Completa, no? Absolutament.
El volum el tens aquí. Sí.
Vale. Però tant ha canviat que ara la llibreria Mas Bernat i el carrer Buenos Aires mateix
que el teniu allà.
Està ple de gent, és una meravella. Amb aquest dia que fa avui de cel blau, brillant i una Barcelona tan diferent. I després el puesto d'aquí a baix igual. Que a mi me fa gràcia perquè el puesto d'avui de la Vanguardia, que abans estava en un altre lloc, està ple de germanes, nebodes, amigues... És com una màfia a Milà, m'entens? Tota la màfia a Milà. És fantàstic, o sigui, és que és emocionant, vaja. I després el que dius de la Montse és ben veritat. O sigui, que ella va començar un Sant Jordi de fa 42 anys, sí, allà que la tens, i tota eixerida amb la seva cadira de rodes que va a tot arreu.
Sí, sí, a tope.
I després, que és veritat que l'any passat vam fer una cosa raríssima, no me'n recordo com
va ser. Sí, vau entrar per telèfon des de la llibreria, però estàvem confinats. Cadascú vau entrar des de casa vostra. Bueno, anàveu parlant. Sí, sí.
Vale.
Sí, sí. Doncs, per això dic que mira, amb un any com canvia, que hi havia tot la gent més pessimista que deia, ui, esto va a ir per un any o dos anys o tres anys, i mira, ves per on, amb un any ja la cosa ja ha fet un gir.
Sí, però és molt de temps, i per molta gent és ben complicat, vull dir que la llibreria no està visquent perquè a la Montse si l'acudeixen unes idees per vendre llibres impressionants, i hem estrenat una pàgina web, que això és importantíssim, perquè tens la possibilitat de vendre directament, no? Que a més, una cosa que no diem suficient, i suposo que ens hauríem d'unir d'una manera o una altra, i és Amazon, perquè jo sóc molt amazonista, a mi m'encanta Amazon, però clar, arriba un moment que t'has de defensar d'alguna manera, perquè si no mors. Llavors la Montse s'ha inventat coses, la gent que treballa a la llibreria s'han inventat coses, i d'aquesta manera hem aconseguit que encara que ha tancat el Corte Inglés, nosaltres seguim vius, que se dice pronto.
No, i la pena que fa que quan veus aquest edifici del Corte Inglés, que segons diuen, l'edifici sencer anirà... l'enderrocat.
Vull dir, veurem...
Bueno, això és el que veig, el que em diuen. Que venen pisos, veu que és el que té sortida són pisos. Però no ho sé, ho veurem finalment a veure què és el que passa.
Home, no m'estranya, perquè tenia un pis aquí on està la plaça Francesc Macià, cantonada amb la Diagonal, noi?
Sí, està bé. Mercedes, et recordo un any que vas anar al programa del Pablo Motos i vas recomanar, li vas regalar un llibre que es diu El libro de la madera.
Sí.
Tu te'n recordes d'aquest llibre?
Perfectament.
Molt bé. La pregunta és, que jo me'l vaig comprar, el tinc a casa, perquè el vaig recomanar i vaig pensar, de què parla, d'aquest llibre de la madera? I bueno, aquest any tens algun llibre que no siguin aquests llibres, diguéssim, els que tots tenim al cap, aquests autors mediàtics, que diguis, mira, us recomano aquest? Tens alguns llibres, o algun que et vingui al cap que diguis, mira, aquest, que no sigui l'autor que coneguem?
El que és estrany és que jo no hagi portat aquí... Perquè, clar, com no sabia que t'anava a veure, que us anava a veure, perquè jo pensava que seria una cosa telefònica, però al final he dit, ¿quieres que se va? Sí, venga, va, brrr, per arriba, no? I... Exacte, tal qual. I llavors no he portat cap llibre, però Jo acabo de llegir un llibre...
Ara m'agrada, a veure.
Acabo de llegir un llibre que el problema és que no me'n recordo del títol, bueno, però bueno, ja te trucaré després.
Anem bé, doncs.
I l'autor, quan tu menys, l'autor...
Sí, l'autor es diu...
Tampoc.
Espera un moment. És un autor colombià.
Colombià.
Vázquez. El nom Vázquez està a la...
Un moment, que li dic a l'Àfrica, Àfrica investiga. A Vázquez.
Mirando atrás no, però s'assembla. És una meravella.
Mirando al mar soñé.
Ara t'ho diré perquè vas fer una foto al teu Instagram.
Fixa't.
Volver la vista atrás.
Volver la vista atrás.
I el... Apunta't. Com es diu el noi?
El noi com es diu? Juan Gabriel Vázquez.
Exactament.
Que és un
escriptor de primeríssima línia. Jo no el coneixia i m'he quedat bocabadada, perquè és un llibre que, a part de que està molt ben escrit, és que t'explica una història de Xina, Cuba, comunisme, no sé, o sigui, te fa veure de primera mà una realitat que jo no coneixia, a través d'una família colombiana. El recomano moltíssim.
Veus? Mira, jo sabia que em recomanaries algun llibre que està fora, diguéssim, dels noms i dels
títols.
Home,
no m'estranya, perquè...
Que és molt gruixut, que té molta lletra.
És gruixut, sí.
Ui. Aleshores, els llibres... Ara t'he dit una cosa. Els llibres i els cigrons, com més grossos, més bons?
Sí. Encara que el llibre del Joan Cabré, no, Jaume Cabré...
Del Jaume Cabré, sí.
L'últim. Que és finíssimo, també m'ha agradat moltíssim, però he tornat a llegir-ho, perquè és tan ric, té tantes paraules que jo, la veritat, en català no les conec, i segur que vosaltres tampoc tant.
Mm-hmm. Segur.
Segurament.
Perquè és d'una literatura, d'una riquesa, i és finet. Per tant, si comences una altra vegada a llegir-ho, que és el que m'ha passat a mi, perquè m'havia oblidat de la meitat de la meitat, doncs he començat una altra vegada...
Però és com si fos gruixut.
Sí, bueno... Mm.
Si convé, llegeixes tres vegades.
És com una lentilla, diguéssim.
Has llegit molt, no?, durant la pandèmia?
Sí, he llegit molt, mai és molt. Yeah. Sempre et trobes que hauries de llegir més, però ha sigut una gran oportunitat.
Bueno, et veiem molt activa a les xarxes socials, m'ho deia Marta Gailà. Marta, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui has sortejat, per exemple, a Instagram, tres lots de llibres i la possibilitat que els guanyadors vinguin a fer un cafè amb tu a la llibreria Mas Bernat.
Sí, això és veritat.
Però això no ho fa ningú, eh?
Ah, no?
Bueno, quanta gent coneguda sorteja, o sigui, un lot de llibres i a sobre el poder fer un cafè. A veure, tu creus que les grans estrelles mediàtiques...
Però és que jo, jo tampoc em consideris a mi tan gran, eh? Jo sóc una periodista que treballa a televisió...
No, si no dic gran, però home, jo per un cafè amb tu, bueno, no dic mataria, però bueno, el que convingui. I fas un som, i tant, home, per favor.
Escolta tu.
Clar. No, t'ho dic de debò. I he pensat, home, aquests tres lots de llibres... He pensat, home, això...
Parlem-ne, que tu... Escolta, tu, sent tu, fem el cafè sense lote de llibres.
Doncs mira, m'ho apunto. M'ho apunto. Cafè, m'ho apuntat, eh? Apuntat.
Amb la doncs Marta... escolta, te vaig a donar una primícia.
Calla, a veure, un altre lot?
De la Metazo.
A veure.
Tu suposo que has llegit el text que jo vaig escriure sobre la Rocío Carrasco, no?
Sí.
És que, mira, m'emociono només de dir-ho.
El Lametazo, perdona'm que faci un parèntesi per la gent que ens escolta, és el compte que té Mercedes Milà a Instagram, d'acord?
Que m'ha dit la Kaila, està molt activa.
Bueno, perquè és molt interessant, és una relació amb la gent que m'encanta. I a més, la meva community manager, que és la Marina Enric, que està baix venent llibres perquè la filla de la meva germana, és molt... en anglès diríem demanding, o sigui que està tot el dia demanant coses, no? Mándame una foto, ponme, ahir que venia el tren de Madrid també, mándame un vídeo explicando que vienes al... Sí senyora. Vaig escriure això de la Rocío i m'ha trucat aquest matí. M'ha escrit un whats la Rocío
Carrasco.
I estic tan contenta, perquè de veritat, per mi, Rocío Carrasco en aquest moment és com la perfecta representació de milers de dones maltractades. I quan dic milers, no sé per què no dic milions. I llavors no és la Rocío en si, sinó que és el que representa, no? I a més, el que jo vaig escriure precisament parlava, generalitzava. I ella, mira, ho llegiré perquè és massa, massa maco per no llegir-ho.
S'està posant les ulleres, Mercedes Milà.
M'estic posant les ulleres.
És que precisament ahir en parlàvem abastament amb el Marc Giró.
Sí.
Mira. 3-4. El Marc Giró m'has d'explicar qui és, que no el conec.
No,
t'encantaria.
No el coneixes? Doncs mira, fem una cosa. Fem el cafè, fas un cafè doble. Venim al Marc Giró i vinc jo. Mira, m'apunto. Veus?
Rocío Carrasco. Espera. Conyé.
Aquests trastes són del dimoni, aquests trastes. Jo no me'n refieria.
Ah, és que saps què passa? Que estava, estava escrivint un missatge, llavors no me deixa agafar. Mm. Espera. Ja ho tinc, eh? No passis pena. Que
si jo pateixo per tu, que ens has dit, bueno, no tindràs tota la tarda.
Buenas tardes, Mercedes. Soy Rocío Carrasco. Me tomo la libertad de escribirte porque quería agradecerte tus palabras. No sabes lo que significan para mí. Te quiero y te admiro. Es algo que me dejó ella en herencia. Mil gracias y un cor.
Ella, suposo que es refereix a la seva mare, Rocío Jurado.
Que jo la vaig entrevistar.
Sí, senyora.
Vàries vegades.
Escolta'm una cosa, Mercedes, que tenim un tall, perquè avui t'hi volíem fer, aprofitant que ara has fet 70 anys, i ho diem obertament perquè ho has compartit a les xarxes socials.
Sí, sí.
Era recuperar fragments d'entrevistes teves que n'has fet més de 3.000 al llarg de la teva trajectòria, i com que Rocío ara està al centre de l'atenció, vam dir, busquem una de les entrevistes que la Mercedes Milà li va fer a la seva mare, Rocío Jurado. I tenim un fragment boníssim...
Ah, sí?
D'una... A mi em fa molta gràcia, perquè ets tu tal com raja. Estem parlant de l'any 86. Any 86, entrevista de Mercedes Milà a Rocío Jurado.
Esos seguidores que tienen los mariquitas, que tenéis en general las actrices, las cantantes de tu género. Yo creo que esas personas habría que hacerles un monumento, porque ¿qué sin ellos?
Yo creo que...
¿Qué les debes tú a los mariquitas, Rocío?
Hombre, yo deberle, le puedo deber un mundo de ilusión, porque ellos son una raza maravillosa que ha creado odio y respeto como a todas las demás. Y además un mundo que necesita de mucho cariño.
Així t'expressaves al programa Jueves a Jueves, any fa ja 25 anys. En canvi, aquest dimecres, mira tu quin contrast. En aquells moments tu deies mariquites, era com es parlava en aquells moments, i ara aquest passat dimecres et van entrevistar al programa Más Vale Tarde, amb l'Hilario Pino, ja suposo que saps a què em refereixo, parlant del programa Lo de Évole, l'entrevista a Miguel Bosé, un programa on van recuperar una entrevista que tu li vas fer a Miguel Bosé, i on ell s'expressava obertament parlant de maricón, deia maricón, i deia drogadicto. Doncs quan van posar aquest fragment en el programa de l'Hilario Pino, van posar uns senyals sonors per tapar aquestes paraules. Pip! Exacte. I quina va ser la teva reacció? Aquesta.
Lo que me parece alucinante es que tu cadena, Antena 3, ponga un pitido cuando Miguel Bosé dice drogadicto y maricón. Pero por favor, Hilario, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué pasa? ¿Que no se puede escuchar esas dos palabras?
Es protección infantil, Mercedes, es horario infantil el de esta tarde.
¿Pero qué protección infantil? Ni qué niño muerto, por Dios. Bueno, en todo caso...
No ponemos nosotros las normas, ya lo sabes.
Pues las que los que las pongan, francamente, para mí, desde mi punto de vista, hacen el ridículo. O no han escuchado nunca a un niño hablar, pues también eso sería otra posibilidad.
¿Ens hem tornat massa políticament correctes, Mercedes?
Sí, jo crec que sí.
Ens hem passat de la ratlla, eh?
A més, hi ha programes que d'una hora al minut que comença l'altra hora poden parlar d'unes coses o no. O sigui, el Sálvame, per exemple, quan comença una hora darrere l'altra, diuen, ah, sí, que ja estamos en el naranja, ja podemos decirlo. No sé, bueno, jo no. Jo crec que s'han de vigilar altres coses. Sempre he pensat que les pel·lícules violentes eren les coses més perilloses pels nens. O el telediari violento, o les morts. Qualsevol cosa relacionada amb l'amor, amb el sexe, amb... És que per mi no té cap problema. I a més que els nens deuen estar fotent-se de riure. Però esto es...
Sí, sí, perquè és el que dius tu, Hilario Pino. No, senyor, que no els sent. Si passes, poses l'orella per una escola...
Té raó, Hilario, que no és responsabilitat d'ells per res. És responsabilitat de... A mi, per culpa meva, han posat moltes vegades multes a Telecinco. I vull dir que és més el Ministeri. Bueno, abans de que passis ni un minut més d'aquí, vull dedicar aquestes paraules de la Rocío Jurado, de la meva amiga Rocío Jurado, a l'Hilario López Millán. No sé si el coneixeu.
Sí, i tant.
Bueno, Hilario va ser company meu a la ràdio molts anys, a la Ràdio Peninsular, i era a través d'ell que jo vaig amatant a la Rocío Jurado. I ell era el mariquita maravilloso que dan la vida por sus, actrices, sus cantantes. O sea, jo pensava en ell quan feia aquesta pregunta.
Clar.
Ara escoltarem, perquè parlaves de Miguel Bosé, també tenim un fragment de Miguel Bosé. Aquest tipus d'entrevistes què va passar? Que en un moment determinat et vas cansar? Vas esgotar mentalment? Per què les vas deixar de fer?
Doncs ho entendràs perfectament, i més ho entendrà la gent teva de l'equip de redacció i producció. I és que va arribar un moment que tenir un bon personatge a la tele era pràcticament impossible. O perquè te demanaven molts diners, o perquè els seus assessors li deien és demasiado peligroso, no te arriesgues, no compensa, etc. Quan van entrar els gabinets d'imatge o els assessors de màrqueting a la vida de les persones de primera línia, es va acabar l'entrevista. Però jo t'estic parlant de l'any que jo això ho vaig fer per final al 91-92. Després ja ho vaig deixar. Havia fet moltes i tal, i trobàvem unes dificultats grandíssimes per tenir una persona que realment volgués venir amb tota llibertat. I vaig dir, basta, l'entrevista ha muerto. Que això va ser el que li va passar a un amic meu anglès, que també va fer el mateix. Perquè més o manco li va passar el mateix. Manco ve de Menorca, I ja està. Però les coses han canviat. Les coses han canviat, perquè les redes socials han fet molt de bé en aquest sentit. La gent és molt crítica hacia les redes, jo sóc tot el contrari, entenc que hi ha coses que no són interessants i que fan mal, però bueno, la majoria de coses que es poden aconseguir a través de les redes socials són bones, per mi, per la meva opinió. I què passa? Que la llibertat, que la valentia ha tornat.
Però ha tornat... perquè clar, aquí l'entrevistat selecciona molt a on vol anar i on vol parlar. Per exemple, futbolistes que potser abans en aquella època haguessin anat al teu programa, ara seleccionen i ho fan a través d'un canal de youtuber amb, per exemple, amb un xicot que l'Ibai, que és el de moda, no? És a dir, aquí es fa una selecció una mica d'on vols anar. Per exemple, hi ha gent que va al Broncano a passar l'estona, però aquest tipus d'entrevistes en profunditat, ara mateix el que potser tindríem que s'acostaria més a tu seria el Jordi Évole.
És el que t'anava a dir. O sigui, això que m'estàs dient ja és la realitat. Ells poden escollir on van i on després aquesta entrevista té... perquè és molt curiós això. O sigui, tu vas a un lloc que penses que no l'escolta ningú, que no el veu ningú, i resulta que la reproducció d'allò té molta més importància que abans. O sigui, que ells escolleixen, o sigui, això ja és cosa d'ells. Però jo és que amo a Jordi Évole. Per mi és el gran periodista de la televisió en aquest moment, i per això l'altre dia amb el Bosé ho va passar malament, i el pobre tio...
Però no creus que aquí hi ha un component que, per l'entrevista, tal com va anar l'entrevista, pel que van explicar, hi ha una qüestió que tu suposo també t'ha passat, que ell coneixia, tenen bona relació amb Miguel Bosé, i quan ell arriba, perquè Jordi es notava que hi havia una confiança entre ells, o si més no, una relació d'amistat, i això també et fa estar més incòmode a l'hora de fer una entrevista, tu creus que has fet 3.000.
Sí, això que
dius és... que no és el mateix entrevistar una persona que és amiga teva, que la coneixes i tal, que... Bueno, t'és igual, vull dir, si li agrada l'entrevista, si no, que se'n vagi.
Bueno, això que dius és una veritat, però grossa. Perquè arriba un moment que tu no pots entrevistar a un amic com l'havies entrevistat al principi. És impossible, perquè coneixes la part negativa de la seva vida, els problemes que ha tingut per no sé, o sigui, coneixes i no li vols fer mal. Llavors, és difícil que tu estiguis amb una actitud de llibertat, no és la mateixa. A no ser que tu negociïs allò i diguis, oye, Miguel, yo te voy a preguntar de todo aunque te toque los huevos. No me queda otra. I no sé el que va fer el Jordi, perquè clar, si no, te'n vas fins a Mèxic. Tens l'entrevista que no té ningú, perquè el Miguel hacía molts anys que jo he intentat tenir i que a mi me va contestar. En la pròxima vida. Que jo sóc molt amiga d'ell, però estava
tancat en banda.
Superat per tot. El que passa que suposo que si té uns concerts o té un llibre que surt, el que sea, l'Évole va estar en el moment bo i li va dir que sí. Pues ja està. Però el Jordi és molt bo. És un estil diferent al meu, completament. Perquè jo estava a casa veient l'entrevista i li deia a la televisió, Jordi, páralo, no te puede tratar así, pero páralo, joder, para, pero dile que se vaya. O sigui, jo
però tu eres molt més incisiva, no? Eres molt més directa.
Sí. Però tu què faries, Toni, si una persona comença a dir-te les coses que va dir el Miguel Bosé al Jordi Évole, que és un tio de primera en tots els sentits de la vida.
Però jo estic totalment d'acord amb tu. És més, jo estava la casa i anava fent preguntes a casa, que dic, però ara, quan ell, per exemple, li deia, esto lo pone Moderna, no?, per exemple, sobre la vacuna, lo pone Moderna, clar, i jo pensava, no, però què, i jo pensava i li deia, i que li pregunti, i què pone Moderna? Però tenia la sensació que hi havia moltes preguntes que el Jordi no li feia, i pensava, però per què no li fa? O com deia, no, esto sale en el fòrum de Davos. Bueno, però què han dicho en el fòrum de Davos? No? I aleshores, aquesta seguit de preguntes, i crec que hi va haver un moment que em va donar la sensació que ell havia compactat abans amb Miguel de segons quines coses, per això et deia lo de l'amistat. No? Això és com els periodistes que se'n van a dinar amb els polítics. Clar, després has de fer una entrevista amb un polític, si has anat a dinar, si et cau simpàtic, si li has de parlar d'un cas de corrupció, doncs clar, és més complicat. I aquest és un dels problemes que tenim ara també en el gremi, no?
Estic d'acord.
Bueno, recuperem aquest tros d'entrevista que em deies del Miguel Bosé, que tu has mantingut relació amb Miguel Bosé,
sí,
d'amistat.
Sí.
Recuperarem aquest fragment del programa de... Clar, ell el va recuperar, el Jordi Évole, sí, una entrevista que tu li vas fer a Miguel Bosé, que va ser una entrevista històrica a la tele.
Yo quiero hablar de un momento muy concreto en el que tú acudes a un programa de Mercedes Milá. Se estaba hablando de que Miguel Bosé se había muerto. Era el rumor que corría, que había muerto de SIDA. Y apareces en pleno prime time de una cadena como Antena 3.
El primer programa de Mercedes.
Queremos saber, se titulaba.
Así arranca.
Ustedes lo han oído, SIDA terminal. Testimonios muy concretos de que Miguel Bosé estaba en el Ramón y Cajal. Y desde luego también la muerte. Esto es muy importante. Hay como una obsesión por matarte, ¿no? Como una sensación de que, bueno, como sea, vamos a ver cómo acabamos con este hombre.
No, hay una obsesión por llamarme drogadicto y llamarme maricón. Y si fuese drogadicto, ¿qué? ¿A quién le importa? Y si fuese maricón, ¿qué? ¿A quién le importa? Señores, que cada uno tenga derecho de amarse como le dé la gana. Estamos en 1992. ¡Basta ya!
Buenas noches, Pedro Almodóvar.
¿Qué tal, Mercedes?
¿Qué hubieras dicho tú en ese momento al conjunto de compañeros, periodistas, fotógrafos que esperaban en el Ramón y Cajal confirmar esa noticia?
De todo este rumor, a mí lo que me alucinaba es que si había algo verificable, era que Miguel estaba vivo y trabajando. Entonces yo no podía entender, primeramente, si eres seropositivo, ¿por qué coño tienes que decirlo? Pero, ¿qué ley te obliga a confesar eso?
Entre otras cosas.
¿Por qué hay que confesarlo?
Entre otras cosas.
Magic Johnson lo ha hecho, muy bien. Y me parece muy bien, pero ¿por qué? Quiero decir, eso es una decisión absolutamente personal. Y esa es la gran lección que tenemos que tomar de todo esto, es cómo España, puesto que estamos aquí, cómo España vive el problema del SIDA y vive el problema de los seropositivos.
Quin problema,
ets conscient que el teu programa ha donat frases per la història?
El Vengo a hablar de mi libro.
Bueno, Vengo a hablar de mi libro, la de l'Almodóvar ara, si uno es seropositivo, ¿por qué coño tiene que...? O sigui, hi ha un grapat de frases generades als teus programes que ha passat a la història.
És que també és curiós, i mirant enrere, tenir Almodóvar a la grada.
Sí, sí.
És que jo vaig tenir l'Almodóvar en un programa piloto, tu. Piloto, que és el programa que després no s'emet, o sigui,
sí, sí,
a la grada. I ara resulta que tu, jo el truco, durant anys ho he fet, i ni se pone el telèfon. O sigui, passen aquestes coses, què vols que et digui? I després, la vida, o sigui, Miguel dice, me han llamado drogadicto y maricón. Clar, jo quan ho vaig sentir ara, al programa de l'Évole, vaig dir, pues mira, drogadicto lo dices tú mismo. Perquè has confessat al programa de l'Évole coses que jo no sabia i que em vaig quedar gelada. I gay, vamos a decir gay, ho va dir el teu nòvio, que va sortir al País dient llevo 26 anys viviendo con Miguel Bosé. O sigui que aquelles dues coses s'han fet realitat. I jo crec que ningú li ha fet res al Bosé per dir aquestes dues coses, no?
Escolta,
anava a dir-te que hem pactat amb la Mercedes, que no la tindríem tota la tarda, per tant, digues. No, volia comentar...
Cap a on vaig? Perquè tinc moltes coses, Toni.
No. Hi ha una entrevista que la Mercedes Milà té ganes de fer, que ho hem estat parlant abans,
sí,
perquè la va poder fer amb Adolfo Suárez.
Hi ha una entrevista que ella li va costar molt, que va ser la d'Adolfo Suárez.
Això.
Va trigar...
Anys.
Anys. Anys i panys. I d'aquella entrevista hem tret un petit fragment per fer-te després una pregunta molt concreta.
El virus era importante
para un... No, disculpa, Xavi, hem fet un salt en el
Miguel Bosé ya...
És el tall Adolfo Suárez, Mercedes Milaz Suárez.
Usted decía, me voy sin que nadie me lo haya pedido. Pero sospechó que había perdido apoyos, digámoslo así, el apoyo más importante.
¿Se refiere a su majestad el rey?
Puede ser.
No, puede ser o no, dígame
sí,
si
puede
sí
ser,
o no.
Es...
Esa es la pregunta de usted. Bueno, mire usted, cuando yo hice esa afirmación, que nadie me lo ha pedido, Entre otras muchas razones era para que se supiera que tampoco me lo había pedido mi propio partido político. Y también para que se supiera claramente que nadie podía utilizar la imagen de Su Majestad el Rey como instrumento en función del cual yo dejaba la presidencia del gobierno.
És impressionant. M'emociona escoltar Adolfo Suárez. Jo que el tenia una mania horrorosa durant uns anys, perquè clar, Adolfo Suárez durant uns anys va ser, o sigui, director general de Televisió Espanyola, quan nosaltres, jo treballava aleshores a Televisió Espanyola, i era, bueno, la sensació que tenies era que era el censor de Televisió Espanyola, no? I després resulta que comença a ser polític i comença com a president a portar el país i tampoc a mi, no, tot el dia pensava a veure si se'n va aquest, a veure si se'n va, i després passa la vida i resulta que el que va fer ell i molts d'altres, evidentment, va ser molt important. I bueno, la relació amb el rei, suposo que esteu pensant en l'entrevista a l'Emerito, no?
Exacte, l'entrevista que t'agradaria fer.
És que jo trobo que hi ha una manca d'essència periodística, la decència. No estic parlant ara dels diners que s'ha portat o no s'han portat, sinó decència periodística, que és que no entenc per què no podem fer entrevistes a les més importants persones que representen l'Estat. És que no ho entenc. De veritat que no ho entenc. O sigui que el rei Juan Carlos, l'emèrito, que a més és una paraula que em sembla horrorosa, l'emèrito. L'emèrit, no? En català es diria l'emèrit.
Sí, sí, rei emèrit, sí, sí.
Jo m'agafo a les paraules del periodista Zarzalejos, que li vaig escriure per donar-li les gràcies, que deia és un traïdor, que per una persona que representa l'Estat és el pitjor que pots dir, no? Doncs aquesta persona té dret, primera de totes, a explicar-se davant d'un periodista en directe, el periodista que vulgui. No tenim oportunitat. Per tant, jo me poso a la cua.
Va, de l'entrevista, l'única que em ve al cap és aquella que va fer en Jesús Hermida.
Ui, fa molts anys.
Però no. Això no pots, tu això no li pots dir que és una entrevista.
No, per això dic que és la que em ve al cap, però no.
Ni ell ni el seu fill, l'actual rei, que també van fer entrevistes supercontrolades, gravades, arreglades, tot el que vulguis. No, jo estic parlant d'una entrevista, o sigui, d'ir amb pilotes.
Uh-huh. Ara que parlaves de Suárez, tu creus que, ara que fa poc commemoràvem, bueno, fa poc, de tirar enrere el 23F, no?, però tampoc fa massa, tu creus que ha arribat un punt que hem clarificat el que va passar en aquell 23F? Perquè jo tinc la sensació que cada mesura que van passant els anys, cada cop tot és més tèrbol.
No. Per mi, i t'ho diré amb una cita d'un llibre que ja ho vas apuntar de passo. Javier Cercas.
Javier Cercas.
Sí, 23F. Aquell llibre és un llibre d'obligada lectura per totes les persones que tinguin algun interès als fets que passen a un país. Però, a més, és d'obligada lectura com a categoria literària. Javier Cercas...
L'hem tingut fa res, la primera hora de programa, ha estat, bueno, la segona, de 4 a 5.
I jo sí crec que ja es coneix la història del 23F, sí, no tinc cap dubte. I els que tenen dubtes són grups molt de dreta, inclús d'extrema dreta, i jo no tinc res que veure amb ells.
Uh-huh. Abans d'acabar, tenim a la Mercedes Milà a punt de sortir novament el mes de maig amb noves entregues de Scott i Milà a Movistar. Què ens prepares aquesta vegada?
Bueno, tornaré, perquè no me'n recordo el que preparo.
Bueno, però tornaràs o no? Si tornes...
T'ho juro.
Et posposo la...
T'ho juro. O sigui, a l'Scott i Milà estem fent els últims retocs als programes, als quatre, i ahir li vaig dir al director... Pásame una lista de los temas que tratamos porque seguro que alguien me lo pregunta y voy a hacer el ridículo. Como, por ejemplo, ahora.
Jo vaig veure... Vas estar a Estònia.
Sí.
Allà
sí,
alguna cosa devies fer d'Scott i Milà.
Mira, un que me'n recordo, perquè m'ho has recordat tu amb Estònia, és educació.
Molt bé.
Molt interessant. Perquè jo no sabia que Estònia és el país del món que té millor rècord en l'informe PISA. Que abans era Finlàndia. L'informe PISA és el que dedueix el millor nivell d'educació d'un país, no? Però resulta que és Estònia. I vam anar cap allà. Molt interessant. Després tenim un que és alimentació. Ja són dos.
Una amb el Dani Rovira. Bueno, Dani Rovira?
Sí, Dani Rovira. Bueno, ja està. Ja els tinc els quatre, mira.
Ja està.
No, perquè si no, no tornarà.
No, sí,
no, ja està,
sí,
no m'interessa. No vull saber, perquè no tornarà.
Sí, te lo prometo.
Ella ha dit que ve. Spoiler!
Clar, és veritat, has de venir, has de venir.
M'has dit Dani Rovira.
Dani Rovira.
Estònia.
Sí.
Has dit alimentació.
Alimentació. Llavors, alimentació del futur. Què menjarem? Perquè si continuem com estem, no tindrem per tots. També interessant. Després, el de Dani, que sí, ho vaig conèixer l'altre dia i no el coneixia personalment, i l'estimo moltíssim per les coses que escriu, les causes que defensa, etc. És un programa que es diu Jo Soy Scott, que és l'últim programa de la sèrie, i consideràvem que era una injustícia com s'havia tractat a l'Scott, que no havíem parlat pràcticament d'ell, i llavors que l'últim
el protagonista és l'Scott,
és l'Scott. És llavors ell, que adora els gossos, ve i comença el programa amb ell, no?
Molt bé.
Un, dos, tres, quatre, ja estan, no?
No, m'has dit tres.
Ens en falta un, eh? Hauràs de venir,
hauràs per, de venir per l'últim.
Mira com fan els mons, els orangutans. Sexualitat masculina.
Ah!
I ahí lo dejas, no? Bueno, doncs, escolta, doncs...
Bueno, volem de mirar.
Amb aquest abans que em fas,
sí,
hauràs,
sí,
de tornar.
Sí, sí, ja haurà de tornar, està clar. Està clar.
Mercedes, et deixem marxar, que sé que ens has dit... Bueno, no estarem tota la tarda. No, no estarem tota la tarda, al contrari. T'hem agraït molt que ens hagis acompanyat. Per... ens han quedat un munt de comentaris.
Sí,
de,
per això,
però
per
un altre dia, un altre dia.
Entrevistes xules.
Me decías llorando. Escucha una cosa. Vaig a portar la gent aquí baix.
Sí, aquí.
Perquè comprin llibres, perquè si no les meves germanes me mataran, clar, no, eh? Clar, a la cantonada de Francesc Macià, Urgell, Buenos Aires.
Molt
i després
bé,
la llibreria. Gràcies per haver-me convidat, que
no, gràcies a tu, i a més gràcies per haver pujat, que ens ha fet, ha estat com una sorpresa. Escolta, hem preparat el pis en un moment.
No he pujat a les escales, eh?
No.
Home, no passa res. Nosaltres pugem amb ascensor,
És que no és obligació, eh? No. Nosaltres pugem amb ascensor.
Ho dic perquè m'ho agraeixes tant, com si hagués pujat amb les escales.
Però jo pensava que faríem una conversa telefònica, em vaig pensar, ui, telefònica, això el telèfon sempre perd, però escolta, tenir-te aquí, doncs ja està, ja m'has fet el regal de Sant Jordi.
Ole, ole!
Ja està, ja està.
Ole, ole.
Fins la propera, t'esperem. Fem dos minuts de pausa i ens n'anem al Passeig de Gràcia. Fins ara. Versió RAC 1.